Continuen a l'Hospitalet les cues per la regularització extraordinària de persones migrades. A banda de la Farga, un altre dels punts de la ciutat és la seu de l'associació Mujeres Palante, al barri de Collblanc, on l'entitat ofereix atenció presencial per aconseguir el certificat de vulnerabilitat essencial per a poder fer el tràmit. Bona tarda. Sobre aquesta qüestió en parlarem avui també amb l'associació Voces de Latinoamèrica, que també ofereix assessorament a la ciutat. Abans, però, com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Avui recordarem l'apagada elèctrica massiva d'ara fa un any i que va paralitzar-ho tot, un fet sense precedents i que es calcula que va afectar prop de 50 milions de persones.
En casa, digo, esperar que cuando llegara la hora que nos dieran la luz, pero vamos, estuve bien, como era a pleno día.
De seguida el que vam fer doncs, va ser embolicar-ho tot i tapar-ho tot bé, tapar bé el mostrador perquè no s'escapés l'aire i a partir d'aquí doncs, resar.
Avui s'han conegut les xifres que ens ha deixat les festes de primavera. Més de 47.000 persones han participat enguany de les activitats programades. La gastronomia, la música i les activitats familiars i de cultura popular han estat les propostes que han tingut una millor acollida.
La ruta de tapes, que hem fet aquest esforç aquest any per arribar a més barris de la ciutat i que encara estem tancant els números amb els restauradors, però estarem entorn a les 35.000 tapes venudes a la ciutat.
Un consell esportiu encara més proper a les entitats i a les escoles de l'Hospitalet. Aquest és el principal objectiu que es marca la nova presidenta, Jenny Merino, en aquesta nova etapa que tot just acaba de començar. Així ho ha posat de manifest en el seu pas pel programa Lelia Can Joc.
Coneixia bé els projectes del Consell, coneixia tot el que és relacionat amb el que és escoles. Porto molt tota la vida relacionada amb les escoles, amb les AFAs, conec molta gent i al final doncs, bueno, vaig sortir escollida amb aquesta assemblea com a nova presidenta.
El procés de regularització extraordinària de persones migrades està deixant en els últims dies imatges de cues al voltant de la Farga, però també a d'altres punts de la ciutat. Un d'aquests és el número 8 del carrer Creu Roja, al barri de Collblanc, on l'associació Mujeres Palante ofereix atenció presencial per aconseguir el certificat de vulnerabilitat.
Cada setmana, l'associació Mujeres Palante atén a més de 1.300 persones que necessiten aconseguir el certificat de vulnerabilitat. Es tracta d'un dels documents que en molts casos es demana pel procés de regularització extraordinari de persones migrants.
Hay tres líneas de que como entidades colaboradoras podemos acompañar, ¿no? Una, emitir el certificado de vulnerabilidad, otra, revisar la documentación y por último, subir a la plataforma la documentación para que la gente solicite la regularización. Nosotros en estos momentos estamos dando prioridad al certificado de vulnerabilidad, que es lo que más demanda tiene.
Des de l'entitat ajuden a persones que no estan empadronades, per exemple, perquè no tenen un domicili fix.
Por lo tanto, vienen personas de todo Cataluña, incluso de afuera, que no pueden ir ni a la Farga, ni al Ayuntamiento de Barcelona, ni al Ayuntamiento de la ciudad donde viven porque no están empadronadas.
L'alta demanda genera cues diàries de centenars de persones. Ahir a la tarda, l'Elisabet ja hi era per aconseguir cita i avui espera pacientment el seu torn.
Es muy fácil entender que la mayoría de la gente ya está aquí, simplemente no tiene papeles, simplemente no está recibiendo un trato humanitario y ya está, porque la misma gente que está aquí está trabajando en lugares. El hecho de tener esto simplemente es para poder regularizar su historia de vivir aquí, de trabajar aquí y que tengan todo el acceso a las cosas que, pues claro, no estás cotizando, no estás generando nada para un futuro. Al final de cuentas somos personas y todos necesitamos conseguir alguna forma de regularizar para poder trabajar y aportar.
Des de l'organització de Mujeres Palante asseguren que, tot i que intenten respectar els torns assignats, es dona prioritat a casos excepcionals, com per exemple el de les persones que tenen a punt de caducar el certificat que acredita que no tenen antecedents penals.
En un altre punt de la ciutat on cada dia s'hi poden veure cues és a les portes de l'oficina de T-Mobilitat, a l'Avinguda Gran Via. Aquest és un dels punts on es pot obtenir l'historial de viatges, un certificat necessari per demostrar que una persona ha estat de forma ininterrompuda en el país durant l'últim semestre. Un requisit indispensable, per tant, per les persones que es troben en procés de regularització. Recordem que el termini per presentar tota la documentació necessària finalitza el 30 de juny.
certificar que hemos estado 5 meses ininterrumpidos en España. Entonces, uno de esos requisitos puede ser la tarjeta, nos puede servir para mostrar que hemos tenido una permanencia ininterrumpida aquí. Por eso estamos solicitando un historial de la tarjeta.
Tenemos que tener una lista de todos, o sea, los meses que uno ha estado viajando, ¿no? De las tarjetas. Entonces, por eso es que he venido aquí.
Este es uno de los requisitos esenciales que me falta para completar todo mi documento correspondiente, ¿entiendes? Y ya hoy me corresponde la cita, vengo a esto y ahí voy a la cita.
I ja fa 8 dies que va començar aquest procés extraordinari de regularització de persones migrants de forma presencial. I per parlar sobre aquest procés i de tot plegat, avui ens acompanya aquí el plató de l'informatiu la Carol Gutiérrez Mundaque, que és advocada de l'Associació Voces de Latinoamèrica, experta en estrangeria. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies per la seva invitació.
Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Comencem parlant d'aquest procés de regularització, que estem veient moltes cues no només aquí a Hospitalet, sinó també doncs, a d'altres municipis. Pel que fa centrar-nos aquí a casa nostra. Es va obrir a la Farga, en aquest cas, aquest punt, doncs, per poder accedir a aquestes persones que volien fer aquests tràmits. En un primer moment va ser una mica caòtic, amb moltes cues i tot plegat. Han passat els dies i la qüestió ja ha millorat una mica. Com ho valoreu, com s'ha fet aquest dispositiu?
Sí, mira, jo valoro positivament que això en la Farga, a l'Hospitalet, s'han posat les piles perquè, mira, precisament ahir va arribar al despatx un client que em va dir que en una hora i mitja li van a donar l'informe de vulnerabilitat i el document del padró històric. Uh-huh. És a dir, jo crec que mica en mica això va agilitzant-se i bueno, estem amb això. És a dir, per la Farga, molt bé.
Uh-huh. Parlaves d'aquests dos documents, el balanç d'empadronament i l'informe de vulnerabilitat, que són necessaris per començar doncs, aquests tràmits de regularització. A partir d'aquí, com va aquest procediment? Un cop es tenen doncs, aquests documents, com va tot plegat?
Sí, mira, dir-te una cosa. Uh-huh. Amb això, nosaltres, com que treballem molts anys amb estrangeria, normalment per acreditar l'estància amb el territori espanyol aportem el certificat d'empadronament històric. Uh-huh. Què passa? Que ara estan dient que tenim que demostrar més a més que aportem alguna prova més, a més de l'històric. Doncs en el nostre cas, en l'associació, estem demanant algun altre document, això com és el típic de pues, la targeta de transport, uh-huh. L'històric, etcètera, no? Qualsevol document que acredite a més per diguem-ne, reforçar una mica més l'expedient, vale? Bueno, apropem els documents, el passaport complet, los antecedentes penales, vale? Tots apostillats que vinen de fora aquests documents, el padró històric i algun altre document que, bueno, el que acaba de dir, no? Que acrediten l'estància en el territori espanyol i el famós informe de vulnerabilitat, no? Això, pues, complem tota aquesta documentació i, bueno, a més, en el nostre cas, com a advocats, tenim que tenir una autorització del client perquè ens dona l'autorització per presentar en nom d'ells aquesta documentació per la regularització i presentem amb la plataforma Mercurio.
Uh-huh. Perquè aquesta presentació d'aquests documents on es tenen ja recopilat tots, en aquest cas per via d'advocats, doncs, és el que comentaves ara, per via doncs, a compte propi, per dir-ho així, que s'han d'anar a l'oficina de Correus, a la Seguretat Social, una mica com quin és el procediment?
Sí, correcte. Uh-huh. S'han d'apropar, han demanar cita prèvia a l'oficina de Correus i a entitats que bueno, el govern ha posat a disposició del públic que et necessita pues, presentar perquè no poden accedir a un advocat, a un gestor. Uh-huh. Precisament l'associació és el que estan prestant aquest assessorament, no? Per ajudar aquella gent que no pot pagar un advocat, pues ajudar-li a preparar aquesta documentació i bueno, encaminar-li, no? Perquè presenti la documentació que no tingui cap problema.
Uh-huh. És precisament el cas de l'Associació Voces de Latinoamèrica, on en aquest cas doncs, col·labores com a advocada en l'assessorament doncs, de tot plegat. Quins són els casos que us esteu trobant? Quins són el perfil de persones doncs, que demanen aquesta regularització?
Mira, normalment el perfil és aquella persona que realment necessita aquest informe de vulnerabilitat. Uh-huh. No obstant, nosaltres nosaltres hem explicat a aquesta gent que no és l'única via el famós informe de vulnerabilitat, que també miren altres alternatives, que és això d'una oferta laboral, perquè hi ha gent que està treballant en domicilis, en petites empreses, doncs van fent coses, i bueno, les demanem, no?, que parlem amb aquest empleador i que també potser una altra possibilitat, aquesta oferta de treball condicionada a l'obtenció de la targeta de residència. I aquells també hi ha unitats familiars que també diem, oye, si tens nens, fills petits, pues no fa falta l'informe de vulnerabilitat. Però al conjunt és veritat que són gent que necessita aquest informe de vulnerabilitat perquè treballen, bueno, van fent coses.
Una altra cosa també que et volia preguntar i que ha generat debat també doncs, aquests dies al voltant d'aquesta qüestió és aquí a Catalunya algunes entitats i també en aquest cas polítics han manifestat que s'hauria de demanar d'alguna manera o acreditar que en aquestes persones doncs, aprenguin el català. En aquest sentit, com ho veieu?
Bueno, de moment estem en l'etapa, la primera etapa, no? Això d'aprendre el català vendrà després per la renovació, per la pròrroga. I bueno, suposo que això és a mitjà plaç, que bueno, ja tenim també aquesta gent. Nosaltres en l'associació estem informant, no?, que en el moment que les toqui, pues, han de fer l'idioma al català, que és normal també, és la ciutat que ens aculli i doncs, pues, la integració també.
Segons fons municipals, aquí a l'Hospitalet hi ha unes 25.000 persones que es poden acollir en aquest procés. Com veieu aquestes xifres i un cop ja aquest procés ja sigui definitiu i hagi fet tot el procediment, com canviarà la vida per a aquestes persones?
Bueno, indudablement canviarà la vida perquè aquesta gent tindrà els drets de treball i tindran l'accés a la bueno, sanitat, vivenda i sobretot al treball. Jo crec que és positiu i que bueno, és gent, com ja hem dit tots, no?, que és gent que està integrada en la nostra societat i jo el valoro positivament.
Doncs estarem molt pendents de tot plegat. Carol Gutiérrez Mundaca, advocada de l'Associació Voces de Latinoamèrica i experta en estrangeria. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Ja estarem molt pendents d'aquest procediment de com va tot plegat. Gràcies i que vagi bé.
Moltes gràcies.
I seguint informatiu, i ara parlem de l'Institut Llobregat, que denuncia el col·lapse administratiu que pateixen per la manca de personal. Asseguren que la situació actual és conseqüència d'una manca estructural de recursos i per aquest motiu han decidit mobilitzar-se per fer visible les seves demandes.
Professors i alumnes de l'Institut Llobregat surten al carrer per protestar contra el col·lapse administratiu que pateix el centre des de fa setmanes. Així ho defineixen després que l'única plaça d'auxiliar administrativa hagi quedat sense cobrir des del 12 de març, quan va marxar l'anterior responsable. L'absència, denuncien, està afectant greument el funcionament ordinari de l'Institut en ple període d'inscripció.
Tenim previsió de que comencen totes les prescripcions, matrícules i tal. És un centre que és una mica difícil per en aquest tema. També tenim molta immigració que ve a legalitzar els papers i bueno, casuística vària. I, òbviament, doncs, si no tenim secretària, qui ho farà? És a dir, no hi ha forma de que per al curs següent tinguéssim matrícula. I, literalment no hi ha ningú per fer-ho.
Mentre no arriba l'esperada cobertura de la vacant, els professors s'han de fer mans i mànigues per tramitar matriculacions, beques o certificats relacionats amb la regularització de migrants.
Al final, a la final, acabem assumint la resta de professors per amor a l'arte, bàsicament, perquè tampoc és que estigui retribuït. I en el nostre cas, doncs, ara que no tenim conserge, doncs, anem traient hores de les guàrdies, que hauríem d'estar pendents de qualsevol cosa que passi, per exemple. Hem d'estar doncs, tancats a la garita del conserge, i fent les funcions de consergeria en general, hem d'assumir els profes.
Des del centre asseguren que les complicacions van començar fa gairebé una dècada, quan l'equip administratiu va passar de dues persones a una sola. Una situació insostenible que ha acabat afectant la salut dels treballadors.
Tenim la nostra secretària de direcció que està saturada, és a dir, però saturada, està a punt ja de depressió, és a dir, no pot més. I si ja estava detenida feina, ara ja és impossible. I estem, bueno, estem saturats.
Fins que no es resolgui el conflicte, mantindran els talls al carrer d'Enric Prat de la Riba cada dia per partida doble, a les 12 del migdia i a 4:45 de la tarda. De moment, estan en contacte amb el Departament d'Educació, que assegura estar treballant en el cas.
En casa, digo, esperar que cuando llegara la hora que nos dieran la luz, pero vamos, estuve bien, como era pleno día,
Doncs estàvem a l'institut i ens va donar una mica de por perquè estàvem a classe i de cop i volta es va apagar totes les llums i no sabíem què fer.
De seguida el que vam fer doncs, va ser embolicar-ho tot i tapar-ho tot bé, tapar bé el mostrador perquè no s'escapés l'aire i a partir d'aquí doncs, resar.
Esperemos que no haya otro apagón, porque no, es que tampoco se sabe la causa porque se apagaron lo de la luz.
D'aquesta manera recorden els hospitalencs ara fa un any quan es va produir l'apagada elèctrica que va deixar sense subministrament tot el país. Una situació que va posar sobre la taula la necessitat de disposar a la casa d'un kit d'emergència per si aquesta situació es torna a produir.
Fa un any que es va produir l'apagada que va deixar sense subministrament elèctric a Espanya i gran part de Portugal. Més de 50 milions de persones es van quedar sense electricitat. La incidència va afectar el subministrament de serveis que necessiten electricitat per a funcionar. A més del caos, aquelles jornades van evidenciar la nostra dependència total de l'energia i la connectivitat digital. Sense llum, van fallar comunicacions i la vida quotidiana. Després de l'apagada es va debatre com preparar-se davant un possible nou tall, des de la importància de portar efectiu, documentació, medicaments, fins l'ús de llanterna o ràdios amb piles.
Quan diem documentació, doncs penseu targeta sanitària, DNI, claus de casa, claus de cotxe, targeta de crèdit i el que hem dit, i diners amb efectius. Vale? Perquè com ens vam trobar, no podies anar al banc, no podies treure, i bueno, per poder funcionar doncs necessitaves pagar amb efectiu. Després, una altra cosa molt important doncs seria una ràdio a piles o bé a manovella. Per què és important? Doncs per estar informats.
Es recomana que cada llar tingui un kit amb aigua potable, aliments no peribles, medicaments, llanternes amb piles, tot en una motxilla, en un lloc fàcil de trobar.
Pues també recomanem aliments, tenir aliments de llarga durada i fàcils de consumir. I una altra de les coses, doncs, medicació crònica i una farmacèutica bàsica. S'aconsella tenir la motxilla en una zona accessible, a poder ser a prop de la sortida, i llavors sí que es recomana també d'anar a revisar-la periòdicament, perquè són productes que poden caducar. Llavors doncs és anar a revisar-la. I sí que, sobretot, ha d'estar en un lloc on ho sàpiga tots els membres de la llar.
Aquest seria el kit bàsic. El màxim seria afegir aquests elements, una tovallola, una muda i estris d'higiene personal. A la pràctica, aquests kits solen quedar-se en recomanacions fins que una crisi recorda la seva utilitat.
Avui s'han donat a conèixer les xifres que ens ha deixat les festes de primavera. Durant els 4 dies de celebració, la ciutat ha plegat a més de 47.000 persones, consolidant així la tendència de creixement de les darreres edicions. Les propostes amb més èxit de convocatòria han estat la música en viu, les arts escèniques, la cultura popular i les activitats familiars.
La música ha estat una de les grans protagonistes de les festes de primavera, amb més de 25.000 assistents en el conjunt de propostes. Els principals escenaris, com el Parc de la Remunta, la plaça de la Baldosa i els jardins de Can Sumarro, han destacat també pel civisme del públic assistent.
I sí que hem de destacar doncs, això, doncs, el comportament ciutadà està exemplar, perquè anessis on anessis hi havia moltíssima gent i tots es comportaven d'una manera cívica per tal de doncs, tenir un bon entorn de convivència i celebrar plegats les festes.
La gastronomia també ha estat protagonista. Fins a 43 establiments de la ciutat es van sumar a la iniciativa Primavera de Tapes, oferint tota mena de creacions amb beguda inclosa per 4 euros.
La ruta de tapes, que hem fet aquest esforç aquest any per arribar a més barris de la ciutat i que encara estem tancant els números amb els restauradors, però estarem entorn a les 35.000 tapes venudes a la ciutat.
Aquesta edició de festes de primavera també ha estat marcada per l'ampliació d'escenaris i propostes arreu de la ciutat, més enllà del barri del centre. Les activitats familiars, per exemple, han tingut una gran acollida. Més de 3.000 persones van participar del Jardí de les Tortugues a Santa Eulàlia, mentre que el Parc de les Meravelles, a Bellvitge, va treure 2.500 espectadors.
És un esforç molt gran el que fa la ciutat per per esquitxar, no?, de festes a primavera a tots els barris, però sí que és cert que els barris ho agraeixen perquè no s'han de desplaçar tot el veïnat cap al centre, sinó que pots anar a activitats al centre, activitats a d'altres barris o quedar-te del teu entorn i gaudir també de les festes d'una altra manera.
Pel que fa a la cultura popular i tradicional, unes 11.000 persones van participar en actes com el toc d'inici, la trobada de gegants, la jornada castellera, la ballada de sardanes i la nit de foc.
La Florida 6.0 ha estat el primer equipament de l'Hospitalet en acollir el programa Els ulls de la història, una mirada immersiva sobre el patrimoni català. Els alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Mercè Rodoreda han pogut participar d'aquest projecte que està impulsat per l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.
Col·locar-se unes ulleres que semblen del futur per endinsar-se en un viatge al passat. Els alumnes de tercer de l'ESO de l'Institut Mercè Rodoreda han pogut descobrir una de les joies del patrimoni català, el castell de Miravet, a Ribera d'Ebre, gràcies al projecte Els ulls de la història, una experiència immersiva que pretén apropar el patrimoni cultural de Catalunya a la ciutadania.
M'ha semblat molt interessant, sembla que és una activitat que va molt bé per els alumnes com nosaltres, per conèixer una miqueta més la història i tal.
Sortien com diversos objectes als quals si tu tocaves o miraves et sortia la definició de cada objecte i això és millor per poder conèixer per a què utilitzaven o per a què servien aquests objectes de l'antiga història. Una catifa, d'un escut, d'una espada, de moltes coses.
Aquesta proposta educativa ofereix un aprenentatge innovador i adaptat al nou currículum que posa en valor el patrimoni com a eina per entendre millor el present.
El castell va tenir la seva màxima activitat durant l'època medieval, moderna. A tercer d'ESO estem treballant l'època moderna. I és una manera de sortir del llibre, sortir de l'aula i viure aquesta experiència virtual, no? Que és una experiència que permeten les noves tecnologies i que realment està sent tot un èxit, estan molt contents d'haver vingut.
És molt més divertit fer això, ja que és una activitat diferent, que en canvi estar amb el llibre és més avorrit. Ens ha elevat i hem pogut veure tot el castell, tot el riu, i així doncs hem pogut veure una mica el terreny. Que en canvi això amb un llibre doncs ho veuries, però no tant pareixia que estigués tu ahir i doncs ho has pogut veure molt millor que en un llibre.
Penso que als joves els interessa més aprendre d'aquesta manera que amb els llibres i perquè és un tostón. Llavors, jo crec que està bé això.
Els estudiants han sortit impactats per la proximitat de les imatges amb la realitat. L'objectiu de l'activitat és provocar una espurna en ells i elles perquè vulguin visitar els diferents monuments catalans.
Per la preservació del nostre patrimoni, de la nostra història, el que és molt rellevant és que la ciutadania ho conegui perquè se'l faci seu, perquè se l'estimi, perquè el posi en valor, perquè al final aquesta és la millor eina per la preservació del patrimoni, és l'estima que la ciutadania té per aquest patrimoni. No?
Una estima que fins ara han experimentat un total de 85 centres educatius i 9.000 alumnes.
La nova presidenta del Consell Esportiu de l'Hospitalet, Jenny Merino, ha repassat en el seu pas pel programa a l'Elia Can Joc l'actualitat de l'entitat i els seus objectius personals. Merino va assumir la presidència del Consell el passat 26 de març.
Un Consell Esportiu encara més proper a les entitats i a les escoles de l'Hospitalet. Aquest és segurament el principal objectiu que es marca la nova presidenta, Jenny Merino, en aquesta nova etapa que tot just acaba de començar. Merino és una persona molt vinculada a l'esport local, principalment al rugbi, i ara ha fet aquest pas per continuar treballant per la ciutat.
Coneixia bé els projectes del Consell, coneixia tot el que és relacionat amb el que és escoles, porto molt tota la vida relacionada amb les escoles, amb les AFAs, conec molta gent i al final doncs, bueno, vaig sortir escollida amb aquesta assemblea com a nova presidenta. Un repte molt important, perquè si ja de fet portar o pertànyer a un club de la ciutat ja té la seva responsabilitat, el tema Consell per mi ja és paraules majores, és el que t'he dit, no? És una representació molt àmplia de totes les entitats de l'Hospitalet. i bueno, és una fita, una cosa important per mi.
Jenny Merino arriba a la presidència després del mandat de Lluís Dorado, que s'ha allargat durant aproximadament 2 anys i mig. Una etapa molt ben valorada per les persones que formen part del Consell Esportiu, en un moment important de canvis per a l'entitat.
Ha estat un president amb la seva junta molt proper, molt dialogant. Jo crec que ha estat molt ben representat al Consell aquest temps. Una va ser canviar els estatuts de l'entitat, cosa que per tenir més representació d'entitats esportives i no tant polítics.
Més enllà de la vessant institucional, el Consell Esportiu continua treballant i afrontarà la recta final de la temporada, així com la gran festa de Cluenda, la Diada de l'Esport Escolar.
I amb ganes de fer alguna cosa nova, a la Diada doncs, també tenim alguna novetat, aquest any fem una trobada d'escoles de críquet, que és un esport emergent que estem treballant a la zona nord de la ciutat, també en col·laboració amb el club de críquet de la ciutat, fem un torneig de rugby cinta amb el Rugby Club Bellvitge, de la qual la Geni és representant també dintre la comissió directiva, i fem pues, activitat de tenis taula, per exemple, que tampoc n'havíem fet, també amb el club tenis taula de l'Hospitalet, vull dir que sempre fent novetats i treballant amb un projecte molt consolidat com és el de la Diada, doncs sempre intentar ficar novetats.
A més de la Diada, el Consell prepara altres esdeveniments, com les finals a 4 dels esports col·lectius i la Festa dels Valors, prevista per a principis de juliol.
I amb la informació esportiva nosaltres ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Continuen a l'Hospitalet les cues per la regularització extraordinària de persones migrades. A banda de la Farga, un altre dels punts de la ciutat és la seu de l'associació Mujeres Palante, al barri de Coiblanc, on l'entitat ofereix atenció presencial per aconseguir el certificat de vulnerabilitat essencial per poder fer el tràmit. Avui fa un any de l'apagada elèctrica massiva que va paralitzar-ho tot, un fet sense precedents i que es calcula que va afectar prop de 50 milions de persones. Avui s'han conegut les xifres que ens ha deixat les festes de primavera. Més de 47.000 persones han participat enguany en les activitats programades. La gastronomia, la música i les activitats familiars i de cultura popular han estat les propostes que han tingut una millor acollida. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.